Què porta una jove parella de Tarragona a embrancar-se durant un any en una aventura missionera a Trujillo, Honduras? Aquesta resposta la trobareu al Catalunya Cristiana d'aquesta setmana. Blanca Serres i David Guillén estan disposats a deixar tota mena de comoditats i una feina estable per compartir durant un any la tasca social i pastoral del bisbe tarragoní Lluís Soler i Fa a Trujillo. El seu encàrrec és donar suport a l'educació en un país en què manquen recursos de tota mena.
Hi ha dos projectes que en concret són molt sensibles, no?, a tot això, a la manca de recursos en general. Un és el col·legi, que és el col·legi diocesà de Sant Joan Baptista a Trujillo, d'educació primària, i l'altre és la ràdio catòlica.
El David Guillén donarà suport al Col·legi Diocesà de Trujillo i la Blanca Serres coordinarà un projecte de formació a través de les zones. Així, l'Institut Hondureny d'Educació per Ràdio se serveix de ràdio catòlica per arribar a les zones rurals on els infants no tenen accés a l'escolarització.
Aquesta fórmula és força vàlida, és força interessant, perquè el que fa és donar les classes a través de la ràdio entre setmana, i els caps de setmana hi ha uns profes voluntaris que, com que ja estan lliures, poden anar a fer repàs i desplaçar-se ells a buscar aquests nens.
A banda, aquests dos joves vinculats a la parròquia de Sant Pere i Sant Pau de Tarragona també ajudaran a tirar endavant el projecte de construcció d'un institut de formació professional.
La idea era fer un institut de formació professional per suplir, no?, aquesta mancança i que els nens, com a mínim, poguessin aprendre, o els nens i joves poguessin aprendre un ofici amb una miqueta més de cara i ulls i poguessin seguir formant-se. Que sobretot, o sigui, allà és molt important també no perdre el fil d'una educació que és pràctica però també és en valors.
Amb els bitllets d'avió ja comprats, la Blanca i el David viuen amb una barreja d'alegria i d'un cert respecte els dies previs a la seva marxa el 24 d'octubre. La diòcesi de Trujillo és molt complexa geogràficament i socialment. La Blanca i el David són conscients de l'envergadura del repte que els espera, però no estan sols. Senten el suport i l'impuls de Déu, la família, els amics, la comunitat parroquial i tota l'església diocesana de Tarragona. Però és que, a més, es tenen l'un a l'altre, i això és molt.
Una oportunitat, no, també de posar-nos una miqueta a prova com a equip, no? Com a equip. Els apòstols, de fet, els enviaven de dos en dos, no? Deien, doncs, pues, nosaltres també, de dos en dos. És bonic que la inquietud que tu tens també la tingui l'altra. T'encoratja, et dona forces.
La missa d'enviament de la Blanca i el David serà el 21 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere i Sant Pau de Tarragona. Presidirà l'arquebisbe Jaume Pujol.
I recordeu que si us voleu subscriure a Catalunya Cristiana, ho podeu fer a través del telèfon 93 409 28 10 o a través de la pàgina web catalunyacristiana.cat. També ens podeu seguir al Facebook i al Twitter.
Ràdio Estel.
De diumenge a divendres a les 6 del matí et despertem amb el millor jazz. L'Albada, l'espai de Ràdio Estel pensat perquè comencis el dia a ritme dels millors compositors i intèrprets de jazz de tots els temps. De diumenge a divendres, a partir de les 6 del matí, l'Albada. Matins de jazz a Ràdio Estel.
La temporada del Club Més Amics et porta a mil i una destinacions. Etiòpia, el Rajasthan, Roma i Assís, la Ruta de la Seda, el Vaticà, la costa del Pacífic, el Caucas, Vietnam, Pèrsia, Nova York i molts més llocs per descobrir amb la teva companyia. Club Més Amics. Informa't en el 93 409 27 70. Al Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 27 70.
La demència afecta avui dia a més de 650.000 persones a l'Estat espanyol. Cada petita acció és essencial. Per això posem a la vostra disposició els serveis de la Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi, una ajuda a les persones grans amb deteriorament cognitiu i a les seves famílies. Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 4602. Fundació Roca i Pi. Al costat de tothom.
El nostre passat a través dels ulls dels nostres artistes. El nostre futur modelat per les seves mans. Pintura, escultura, arquitectura. Coneix una obra d'art col·lectiva emmarcada amb 300 anys d'història. Ara, la història ens convoca.
Commemorem el tricentenari. Generalitat de Catalunya.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora.
Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
Ràdio Principat. Andorra 107.5.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
La veu dels animals i la natura. Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Bona nit. Comencem, com cada dissabte al vespre, la veu dels animals i de la natura. Primer de tot, farem un repàs a les notícies més destacades de la setmana i el Sabies Què d'avui el dedicarem a parlar de l'albatros. Ja a l'espai de l'entrevista tindrem amb nosaltres en Joan Gasó, veterinari i gerent del Centre Mundial del Ruc Català. I a l'entrevista ens acompanyarà, com sempre, la Carme Mende, de Manel Casas i la Neus Aragonès. Tot seguit escoltarem el bloc musical de Manel Casas i enllestirem programa amb els sos adopcions de la Neus Aragonès. Tot a punt, doncs, per començar amb la veu de qui us parla, Arantxa Fernández i Mario Ramírez al control tècnic.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
Ja torna l'Animalada, el saló solidari per gats i gossos abandonats que t'estan esperant a la seva passarel·la. Gaudiràs i participaràs de moltes activitats al voltant dels animals i la natura. Saps que celebrem el 10è aniversari? No t'ho perdis, vine a l'Animalada, on grans i petits gaudiran d'un ambient molt especial i diferent. Sant Jordi Club, del 17 al 19 d'octubre. Palau Sant Jordi. Troba'ns als cercadors.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
Avui fa una setmana de les protestes que es van realitzar en nombroses poblacions de l'Estat per la mort del gos Excalibur. ONG ADA es va sumar a la manifestació que es va fer a Barcelona davant de la delegació del govern espanyol. Les 300 persones que protestaven també van donar suport a l'infermera ingressada a l'Hospital Carlos III de Madrid. Excalibur va ser sacrificat per ordre de les autoritats a causa del risc que el gos pogués transmetre l'Ebola, la malaltia que pateix la seva posseïdora. La decisió va provocar una mobilització d'associacions i entitats animalistes que van concentrar-se davant del domicili de la malalta per salvar la vida del gos. Paral·lelament, a Dallas hi ha hagut el cas d'una infermera infectada d'Ebola que era també posseïdora d'un gos. L'alcalde de la ciutat, però, ha decidit mantenir el gos dins l'apartament de la pacient on està atès per personal mèdic i es busca, a més, un lloc per acollir-lo. L'alcalde de Dallas ha declarat que no hi ha intenció de sacrificar el gos perquè és un suport molt important per la pacient. L'Interpol ha creat una unitat especial amb seu a Nairobi per a lluitar contra la caça furtiva i el tràfic il·legal de marfil. Amb aquesta mesura es vol ajudar els països africans a acabar amb els criminals dedicats a la caça furtiva d'elefants i rinocerons.
Segons Nacions Unides, aquesta activitat dona 213 milions de dòlars anuals a les xarxes criminals internacionals. El tràfic il·legal de marfil i de banya de rinoceron és una de les principals preocupacions de molts governs africans. Segons el programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient, els caçadors furtius s'han convertit en professionals organitzats en xarxes transnacionals. Per altra banda, el govern australià ha introduït noves mesures per a restringir el comerç de banya de rinoceron, com la datació de carboni per a comprovar l'edat de les banyes que s'exporten al país o el control per a impedir que els trofeus de caça arribin com a efectes personals. Durant el 2013 es va superar el rècord amb més de 50 tones de marfil venudes al món, segons el programa de la ONU. I ja per acabar us expliquem que 33 persones han estat detingudes i 82 imputades per la Guàrdia Civil i Seprona per delictes relacionats amb el maltractament o l'abandonament animal entre gener i juliol d'aquest any. A més, durant aquests mesos s'han cursat 7.376 denúncies per infraccions administratives. La Guàrdia Civil recomana prendre consciència del que suposa tenir una mascota abans de decidir adquirir-la. Cal dirigir-se a un centre especialitzat, demanar informació sobre l'origen de l'animal, així com el seu passaport. I amb aquest document es pot saber l'edat de la mascota i si aquesta ha estat importada d'un altre país. Un aspecte a tenir en compte és conèixer les vacunes que necessita l'animal i les que ja té. La tinença de qualsevol mascota representa una gran responsabilitat que cal cuidar en tot moment i donar allò que necessita.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Sabies que l'albatros és l'au més gran del planeta? La seva dimensió amb les ales esteses, en el cas de l'anomenat albatros viatger, pot arribar a mesurar els 3 metres i mig. Amb la seva tècnica de vol i planejant, és capaç de recórrer distàncies de 15.000 quilòmetres en tan sols 4 setmanes i fins a 1.000 quilòmetres en un sol dia. El seu disseny aerodinàmic li permet aprofitar les corrents oceàniques de l'aire sense tenir que batre les seves ales ni una sola vegada durant hores i dies. L'albatros viu pràcticament tota la seva vida sobre la superfície del mar. Després de mesos viatjant sols, sempre retornen als mateixos llocs de nidificació per retrobar-se amb la mateixa parella. Són monògams i només canvien de parella si aquesta mor o desapareix. Un cop finalitza la cerimònia nupcial, incuben un sol ou que cuiden i alimenten en torns iguals. Mentre un surt a la recerca d'aliment, l'altre roman quiet i sense bellugar-se, suportant els forts vents i el fred estoicament. A l'albatros també són una de les aus més longeves del planeta. Poden arribar a viure 50 anys i fins i tot s'han pogut fer estimacions d'altres individus que han arribat als 80 anys. I ara ens aturem, ens relaxem i gaudim del primer bloc musical a càrrec del Manel Casas.
Hola amics, amigues i com sempre animalons. Avui mirem cap a la música clàssica, però a través d'un arreglista americà. És el Ray Conniff, que començà la seva carrera musical fent arranjaments per a big bands americanes. fins que va formar la seva pròpia orquestra, que va ser una big, big band, perquè el nombre de músics ja quasi tenia nivells d'una orquestra sinfònica. El seu èxit fou immediat, perquè saber que incorporar tots els estàndards de l'època, donant-los aquell so característic i que l'identificava, era un èxit segur. Us presento ara tres talls d'interpretacions de música clàssica cuinats pel Ray Conniff i molt ben cuinats, per cert. Encadenats hi van l'Estany dels Cignes, del Tchaikovsky, el concert per a piano número 2 del Rachmaninoff i un tema de la cinquena sinfonia de Tchaikovsky. Escolteu-los.
Thank you.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
Avui a l'espai de l'entrevista tenim amb nosaltres el Joan Gasó. Bona nit, Joan.
Hola, bona nit.
Doncs el Joan Gasó és veterinari i a més és gerent del Centre Mundial del Ruc Català situat a Berga i president de l'Associació pel Foment de la Raça Assínia Catalana. Joan, fa 37 anys que vas iniciar aquest projecte. Com va sorgir la idea?
Bueno, més que res va començar el meu pare fa... Mon pare havia sigut mercader, portava bestiar des de la Vall d'Aran, des del Pallars, cap a les zones de Barcelona, i per baixar amb el bestiar doncs, portaven les vaques, anaven a peu, i també portaven doncs, els rucs, i carregaven les sabates, i carregaven el menjar, carregaven la roba, i això durant anys, anys i anys, fins que va arribar un moment pràcticament que va veure que els rucs que servien per baixar el material per treballar pagès, doncs anaven pràcticament desapareixent. És una raça que, esclar, ha anat amb expansió fins que ha servit per treballar. Han començat a aparèixer màquines, camions, tractors, el dièsel, s'ha començat a racunar, s'ha començat a fer matar pràcticament doncs, fins a desaparèixer.
Perquè ara mateix quin nombre d'exemplars teniu?
Bueno, ara hi ha uns 300 i pico a Catalunya de raça catalana registrats a la FRAC. La FRAC és l'associació que tenim. Originàriament era de Banyoles, de Girona. Jo vaig començar amb l'ARC, l'Associació del Ruc Català a Berga, i bueno, vam arribar a una entesa i per tramitar ajuts o per l'administració doncs va aconsellar que només n'hi hagués una doncs, per facilitar les coses. No? Ens vam ajuntar amb el nom de la FRAC, doncs ara doncs, intentem defendre doncs, que no desaparegui la raça del ruc català, ja que és una raça que hi ha molt pocs animals, està en perill d'extinció, i en fi, aviam si entre tots doncs, podem tirar endavant tot això.
Mica en mica.
Sí.
Tornar a recuperar, perquè el ruc català, quin és l'origen? Perquè fa molts anys,
sí.
Vull dir, era una raça molt valorada i molt preuada.
La raça del ruc català, d'aquí ve la importància, la història aquesta del toro i del ruc, bueno, a Catalunya el ruc català, doncs perquè era una de les millors races que hi havia del món de rucs. Abans hem comentat, quan no hi havia màquines, eren aquests animals, més que aquests animals, els productes que treien. Quan nosaltres creuem un ruc mascle amb un euga, surt un macho o una mula. Són híbrids estèrils que no es poden reproduir. Però hem de tenir en compte que abans, quan no hi havia màquines, eren aquests els que movien tot, els carros, els troncs, les arades. Hem de fer marxa atrás 50 anys tan sols, només per veure tot això que movia el món. D'aquí ve la importància del ruc català, perquè era l'animal més gran que hi havia, més rústic, molt resistent, s'adaptava molt bé a medi ambient, i va ser exportat arreu del món. D'aquí ve la importància del ruc català. Sobretot va ajudar a colonitzar països com Estats Units, per exemple. Les típiques mules de l'oest que nosaltres veiem a les pel·lícules, els minaires d'or fent el ferrocarril, fent expedicions fins a arribar a Califòrnia, tots aquells animals, un percentatge molt elevat, hem de tenir en compte que eren d'origen català. Havien sigut portats al principi del camión del vaixell de vapor cap a Amèrica. Qui diu Amèrica diu molts països, que passa que actualment s'ha restringit molt doncs, la seva exportació degut al cost del transport. El transport és caríssim, sobretot perquè van amb avió, i és clar, és molt car. Llavors, molts països no s'ho poden permetre.
Carme.
Vols fer... Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Carme. Mira, una cosa. Has dit que la humanitat no sap el que mereix, el que deu a aquests animals, no? Jo crec que, evidentment, el ruc, l'ase i el cavall són tres animals que la història de la humanitat, sense ells, no hagués avançat com ha avançat amb el seu treball. I volia dir-te una altra cosa. Recordo que fa uns quants anys, a l'exèrcit dels Estats Units, crec que va recuperar uns quants rucs català.
Sí, sí, tal com dèiem, havia sigut...
I no sé si el teu pare va tindre alguna cosa a veure amb l'exportació d'aquests rucs.
S'han exportat arreu del món, ja diem... Ja, a partir del 1800 comença la gran exportació del ruc català per tot el món, sobretot als Estats Units, per l'exèrcit, inclús per fer mules per anar a la muntanya, llocs inaccessibles, per fer nius de metralladora, per fer trinxeres, per la guerra, per treballar, en fi, per molts sectors, no? Però del segle XVIII-XIX van venir, per exemple, els americans, van comprar tants rucs i se'n van emportar tants animals i tan bons que aquí ens van deixar pràcticament a zero, fins a arribar a prohibir-se l'exportació d'animals. A partir de 1910 comença un ordre que torna a permetre exportar, ja que els diners doncs, sempre ens han fet falta aquí i es pagaven molt bé. Però fins que no va començar la gran davallada de l'exportació d'aquests animals, van ser exportats i eren molt ben pagats. Per tot arreu marxaven.
De fet, als Estats Units hi ha una part que no, els rucs els hi diuen birres. Te recordes, Manel?
Jack.
No li diuen donkey, li diuen birres. Que això és una cosa...
Estat salvatge.
Sí. Això sí, ho hem vist nosaltres, bueno, a la part aquella
sí, de Nevada.
Sí. Sí.
No sé si són autèntics catalans, però si no creuen ser descendents o creuats o dels primers...
Se'n sentien birros.
Birros, sí, i no sabíem
què és això de birros. Perquè, clar, veiem els rucs, però per això el birros no ho enteníem.
Birros.
Amb accent americà, birros.
Ja, ja.
Birros, sí.
Més que res deve ser mexicà, no? Perquè, bueno, al principi a Amèrica no hi havia cavalls, ni rucs, ni res. Va començar el Colom per Sud-amèrica amb els cavalls, i a Nord-Amèrica van arribar doncs, en 1800 i poc, doncs, els governants d'aquí els van regalar als Estats Units, els primers rucs que van marxar cap allà, i com que eren tan grans i peluts, que devia ser l'hivern, perquè a l'hivern tenen com més llana, és una protecció que tenen per l'hivern, van dir mamut Jack, que semblava un mamut de lo grans i peluts que eren. I per això en diu mamut Jack del ruc català, d'aquest tipus americà, que era originari de Catalunya.
Escolta'm... Quines, bueno, és que hi ha altres classes de rucs a Espanya?
Sí, cada regió té les seves, els seus tipus, les seves races.
Cada regió deu estar molt orgullosa del seu.
Exacte.
La raça andalusa la coneixem per la Devo.
La raça andalusa era molt bona. Hi havia dos tipus d'andalus. Hi havia un de molt gran, tipus català, tipus gris, tordo, molt valent, que pràcticament està desaparegut, també. I encara es va aguantant, doncs, el tipus moruno, aquell petit, més petit, doncs, per la canalla i per anar a buscar llenya o repartir llet o allò que sé, doncs s'ha anat mantenint més que el gran. El gran, com que servia per treballar, pràcticament doncs s'ha anat desapareixent. Però el petit, doncs, com que ha fet gràcia a la canalla, s'ha anat mantenint, el tipus moruno, que en diuen, doncs, és andalús. Cada regió té els seus tipus d'animals, s'han anat adaptant al medi ambient, al clima, i tots tenen unes característiques particulars.
I cap al nord hi ha...
Cap al nord hi ha la raça... Hi ha el País Basc, hi ha el de les Encartaciones. És molt semblant al català, però molt petit.
Però el més guapo és el nostre. El
nostre és el més elegant, el més simpàtic, el més valent.
Home, això no val. Doncs
explica'ns la seva bellesa, perquè molts de vosaltres no el sabem distingir massa.
També hi ha la raça Zamorana Leonesa, que és molt semblant al català, és més peludet, una mica més petit, molt fort també. Hi ha la mallorquina, però que ja diuen que va ser portada de Catalunya, perquè va ser exportada per tota Europa també. Hi ha la portuguesa, la canària... Cada regió ha anat adaptant a les seves necessitats, segons els seus tipus de treball, a les seves feines, els tipus d'animals. Per exemple, el ruc més valorat a Catalunya era el de la Plana de Vic. Per què? Doncs perquè era un país pla, un país molt gran, diguéssim, que necessitaven animals que fessin les passes grans per treballar, per dur carros. En canvi, són les meves muntanyoses, Berguedà, Ripollès, Solsonès, per treballar al bosc, per anar a buscar llenya, per treballar. No necessitaven aquests animals tan grans, sinó que seleccionaven animals més forts, més robustos, però molt valents també.
Em sembla que va ser la setmana passada, no sé si us recordo, que vam passar una notícia que s'estava fent servir, no sé si és a l'Albera.
Sí.
L'Albera,
que hi ha per menjar matolls i per tots els incendis.
Sí. Vam fer una prova per netejar zones perquè no, per evitar incendis. Sí, sí, i no sé com acabar l'experiència, però bueno, ja, a part d'engegar...
També diuen que les cabres també serveixen per això.
Sí, per netejar, desbrossar, però jo, bueno, hi ha zones que, aviam, si no tenen res més, doncs també van menjant el que poden, no, pobres? Però s'han de cuidar una mica, a no ser que siguin en una muntanya amb molta herba, molta... Jo ara mateix he baixat les vaques de la muntanya, però les porto allà, doncs, perquè hi ha molt bona herba, no es poden engegar qualsevol bo, sinó herba, menjar, aigua, en fi... Sí, serveixen també per netejar boscos, per netejar, per fer matxos i mules, actualment doncs, per treballar pràcticament ningú, moltes zones doncs, es vien per fer mules, per anar als Alps, per la selva, per treballar, però aquí doncs, pràcticament per treballar ja no.
Escolta, Joan, jo he buscat informació aquests dies de qui éreu i sé que el teu pare ha fet molt pels rucs. I vaig veure una entrevista que m'agradaria, que ell diu que el perquè s'estima tant els rucs i una de les coses que més li va agradar va ser després de tants anys estar amb els rucs quan va veure un nen petit que es va acostar com a caronava el ruc. Diu que amb això em va tenir que caronava el ruc. Li tocava, això ho he vist en una entrevista. Bueno, diu que havia fet. Però jo et vull preguntar una cosa. Què en penses d'això, després de tot el que has explicat de com ha ajudat nosaltres... el ruc? No, espera, quan diuen això, ets més ruc, aquesta expressió, després de tot que ets un ruc, que n'ets de ruc, com ho veus tu això, després del que estàs explicant com han ajudat els rucs?
Jo crec que n'han de dir d'alguna manera, però et contestarem una... hi ha una dita que diu no hi ha cap ase que mori ruc. Vull dir que són molt espavilats, tenen molta memòria, són molt tranquils, allà fem visites per poder mantenir el centre de fuibes del nucli zoològic i a la canalla doncs, també els toca, els pugem a cavall una mica, estem amb ells, fem la visita, els donem menjar, en fi, passem el dematí amb els animals, així ens coneixen doncs, la tasca de recuperació que estem fent i valoren doncs, l'estat de la natura, l'estat que està.
Ara me'n recordo, Joan, de que, no sé si és veritat, però jo sempre explico, el meu pare m'ho deia, m'ho explicava, de que a vegades, per quan es vol construir una carretera, es fa servir un ruc i ell va donant voltes, giravoltes, i va marcant tota la trajectòria. És veritat, és cert,
no sé si és veritat.
Però si no és molt bonic. Si no és molt bonic.
Dir, abans, que eren els enginyers d'abans, perquè, aviam, no tenen res de ruc, són molt espavilats, i quan van a la muntanya... La llei del mínim esforç, doncs, 100%, no? Vull dir, els engegues a la muntanya, per allò on veus que vagin pujant, doncs deu ser un lloc més pla, més planer, i de moltes carreteres pot ser que les hagin fet així.
Molt llestos són.
Però ho diuen,
Ara no sé, el Manel suposo que se'n recordarà. El fil de lo que deia la Neus, del ruc, que es diu ruc a l'aparatiu. Sí. Fa ja uns quants anys nosaltres vam participar en un congrés de la DEVO, organitzat per la DEVO, no sé si et sona, l'Associació en Defensa del Borrico, que està a Rute, que la dirigeix en Pasqual Rovira, una persona també amb una tenacitat, amb una vocació.
Pasqual Rovira és molt
amic nostre.
Protegeix.
És molt amic nostre.
Dóna-li record, si veus algun dia, ara fa temps que no ho veig.
És molt maco.
Ell protegia la raça andalusa, des d'allà.
Però recull tots els rucs.
Sí, també és una mica un centre com de recollida.
Sí, sí, és un santuari. Sí. Doncs amb el Pasqual, me'n recordo, amb aquell congrés, i ho recordaràs, Manel, va sortir el tema del burro, perquè sempre és una cosa pejorativa, no? Se diu el burro i d'això. I vam acordar amb aquell congrés, i de fet es va demanar que la Real Acadèmia Espanyola diferenciés burro amb B i burro amb V. Burro. O sigui, que l'insult de tu ets un burro...
N'és amb B baixa.
N'és desvinculada,
de la paraula
burro. Si li comentes a la Pasqual, segur que se'n recorda.
Sí, tant.
Ja, i de fet ho vam fer. Tu què creus? Tindria que ser així perquè realment aquests adjectius que s'utilitzen a vegades per denigrar les persones s'utilitzen animals, i peor que un perro.
O que un porc.
Això és mentira. Bueno, és mentira, jo crec que
si el porc és un animal netíssim. El que passa és que el pobre no té més remei que està allà on el posen.
I molt nets, els porcs.
Tindríem que reconduir una mica aquesta situació.
Això és qüestió de vocabulari, de costums, el típic...
Però és que el ruc és molt llest.
Molt llest. Quan hi ha burro li podem dir asa, guarà, somera, té molts noms per dir, i hi ha gent doncs, que ho utilitza prioritàriament doncs, com un insult, però no sé per què, perquè també
s'ho podria
dir
Joan, per què no ens expliques alguna anècdota de la intel·ligència dels rucs?
Intel·ligents, bueno, són...
Perquè tu els coneixes molt bé i perquè el públic, que no té tampoc la possibilitat de conviure ni de conèixer-los, sàpiga coses d'ells.
Animals de costums... fa uns anys van venir uns andorrans, van comprar una parella de rucs, i jo crec que els devien ensenyar a fer el contrabando. Els carregaven a Andorra i els hi feien fer cada dia la mateixa ruta i al cap d'uns anys me'ls van tornar. Diu, ja te'ls tornem i te'ls regalem. Vull dir, no volem res, ja s'han pagat el jornal. Buen dia, ja han fet la feina que havien de fer.
Oh.
Però segurament que aquest animal...
Potser ja anaven sols i tot.
Segurament, clar, hi tornaven.
És un animal que quan estan fent cada dia el mateix camí, al final ja van sols, per exemple, no? Llavors, doncs, els devien carregar a Andorra i els devien esperar a la seu. Jo no sé què portaven.
Això sent molt pillo, eh?
però bueno, que es devien ser així. Anècdotes, doncs, no sé, moltes, però... Bueno.
Per exemple, en la qüestió de relació amb la persona que els cuida o que estan, el seu comportament, no, consideres que hi ha un agraïment...
Són mansos, on es deixen tocar, si no els escarmentes...
Sí, perquè diuen que tenen molt bona memòria, com tots.
Tenen bona memòria i abans, clar, també tenen molt mala fama, perquè abans sempre estaven treballant, castigats, carrotades, poc menjar, però ara ja us agradaria a vosaltres tenir la vida que tenen els animals de cuives, per exemple. Estan mig any amb les nòvies, mig any descansant i ben alimentats i ben cuidats, vull dir que tenen una vida que a mi ja m'agradaria tenir la vida que tenen.
Parlant d'això, una altra cosa, també fa anys vam estar nosaltres a Anglaterra, al Donkey Sanctuary, coneixes també, a la senyora Svensson. I recordo que una de les problemàtiques que ens va plantejar, que ja tenia com 1.000 burros allà, i a més a vegades compartint la seva vida amb ovelles, cabres, veies una amistat entre els... Però ella deia que preferia que els animals tinguessin treball. És a dir, que el fet d'estar desocupats pasturant allà era un fet que podia arribar a deprimir els animals. O sigui, necessitaven una motivació i tenien uns camps extensíssims.
Jo crec que si tenen...
Llavors, tu has observat aquest comportament. O sigui, que estan ells potser més estimulats si se'ls dona una mica d'activitat, que no deixar-los estar ja massa tranquils.
Bueno, no ho sé, això. Jo els tinc allà...
Estaven avorrits.
Estan al bosc.
Estaven avorrits, ella deia. De fet, va crear el plan aquell de plan de rehabilitació amb nens discapacitats per donar-los una activitat. Per donar-los activitat.
Perquè facin alguna cosa?
Sí.
Bueno, pot ser. Sí.
No s'ha intentat aquí, això?
No, aquest projecte encara no... Aquí no hem arribat.
Us adonem la idea.
És una bona idea.
A més és una forma de treure's diners i de que ajudi al manteniment de tot.
Sí. Bueno, nosaltres per mantenir allò, doncs...
Es fa amb cavalls, amb ponis es fa.
Sí.
Nosaltres no som partidaris de que es facin dofins, o sigui que perquè el dofí és forçar-lo amb una cosa que és antinatural. Però amb aquests animals que són domèstics...
Sí.
Els agrada la relació, també.
És molt més fàcil
aprofitar. El que fem per estar en relació amb els animals, apadrinem els rucs, els apadrinem, la gent paga un tant a l'any, i venen sempre que volen allà, estan amb el seu animal, i pugen a sobre, el treuen a passejar, però treballar no.
Digues l'adreça.
Ens hauries que explicar una mica perquè els nostres oïdors puguin un dia visitar.
És el Centre Mundial del Ruc Català, és una finca que hi ha 150 rucs catalans, que estem allà a Fuibes, fuibes@fuibes.com. Ens poden trobar per internet, qualsevol... També per poder tirar endavant, doncs fem visites, apadrinem, venem animals sobretot, el que passa que com que no hi ha diners per comprar animals... la gent apadrina.
Llavors, teniu subvencions?
Tenim subvencions, sí, però, clar...
Es porta bé l'administració amb vosaltres?
Es porta tot el bé que deu poder, però...
Heu tingut retallades, també.
Però, clar, les retallades i... Sí, no, esclar, una cosa és tenir uns quants rucs, l'altra és mantenir una raça, fer la tasca de recuperació, selecció, tria, manteniment... Esclar, això és una...
La tasca que feu vosaltres jo crec que és fonamental.
És molt bàsic. I, esclar, per fer això... Jo suposo que l'administració doncs ara té molts problemes, però no hi ha d'haver d'ara, sempre ha sigut...
Sí, ja sabem.
Però tenen que menjar cada dia, tenen que menjar. Sí.
Bueno, jo crec que arribarà el dia que podran fer alguna cosa més, perquè si ens oblidem de les arrels del país, dels animals que van ajudar a pujar aquest país quan no hi havia res més...
Això és important.
Estem parlant de futbol, de política, totes aquestes històries, i si no parles d'això avui dia sembla que ja no parlis de res. Doncs hem de saber que hi ha una raça que està en perill d'extinció, que és el ruc català, i que abans doncs, era molt important, el que passa que gràcies a l'evolució, sort a l'evolució... Doncs, doncs...
I escoles us poden visitar? Us sí, visiten, sí. Perquè tenim, és molt important, sí, els nens que no sempre. Sàpiguen sí, que tenim, allò del dibuix sí, sí. d'un pollastre que el sí, posaven
sí,
a l'ast.
Sí, sí, ui, tant.
És el mateix tenim que dir d'un...
Tenim un...
Sí, sí, tant.
O sigui,
tenim una àrea de pícnic, i venen les escoles allà, esmorzen allà, fem la visita, dinen, fan un concurs de dibuix o fem algun concurs amb els animals, alguna excursió... Sí, s'ho passa molt bé la canalla.
No sé, Joan, si saps que nosaltres, a l'associació, ja fa, deu fer ja 2 o 3 anys, que estem treballant en un projecte perquè nosaltres som molt respectuosos i, a més, volem donar aquest missatge sí. de tota la tasca que han fet els èquids a la humanitat.
Sí.
O sigui, sense aquesta tasca, la humanitat encara estaria... Sí, no se sap sí, sí. on estaria, veritat? I sembla que a Barcelona tenim l'alcalde, ho veu en bones mans, volem que es faci un, almenys un homenatge i un monument en un lloc que sigui bastant cèntric de respecte i amor als èquids. Posarem un cavall, el Neptuno, sí, que era de la Guàrdia Urbana, un cavall emblemàtic sí. que feia unes coses això increïbles, però no és tan sols pels cavalls, sinó per tots
els èquids.
Sí, a Londres hi ha en un dels parcs hi ha un monument...
El cavall de la guerra.
Els animals d'aquestes guerres.
Pobrets.
Són tots, eh? Sí,
sí. Bueno, quan no servien per res, doncs, mira... Sí. Quan no servien per res,
és que és exactament, és que han servit per tot.
Per està, tot, pobrets.
Està per alimentar.
Sí. I, Joan, abans que deies que qui volgués podria apadrinar, sí. quin és el procediment? Algú que ens estigui escoltant i que vulgui apadrinar?
Bueno, doncs pot trucar directament per telèfon o per correu electrònic. Si entra a la pàgina web ja veurà, doncs...
Perquè no ens deixes el telèfon.
Sí.
Ah, sí, home. 64-64-92-310.
El Joan.
Joan Gassó.
Perquè jo personalment us conec perquè teniu 2 padrins d'honor, si no m'equivoco,
sí.
i un són els Verds, són els castellers de Vilafranca, sí. jo sóc del Penedès, i per això,
doncs,
i per això
sí,
us coneixia.
Sí, tenim un diploma allà ben maco que li vam fer.
Era quan era el cap de colla el David Miret,
sí.
quan els vau fer padrins d'honor.
Sí, ja deu fer uns quants
anys. Tens el telèfon?
Sí, home, 64-64-92-310. O si entra a la web hi ha tot tipus d'informació.
I què més podeu necessitar? A part de...
Bueno, no sé, jo mentre vinguin a veure els rucs allà jo estic content perquè no em sí. sento tan sol.
Només estàs tu cuidant-los?
Hi ha un noi que m'ajuda els de matins, però bueno, bàsicament el responsable sóc jo.
Déu-n'hi-do, eh?
I és dur perquè a vegades, clar, et sents molt sol perquè veus que estàs fent el ruc allà. I què estic fent jo aquí, eh?
Amb els rucs.
Bueno, felicitats, Joan. Per
el... No t'ho creguis que fas el ruc.
No.
Bueno, jo, en el fons, sé que estic fent bé, però és que a vegades és que arriba un moment ja que...
Però és que tindrà constància a la vida.
Sí.
Les coses són molt dures, però...
No, ja.
No et desanimis.
Sí. No, endavant i passar.
Els animals compensen molt
sí,
la tasca.
Sí, jo crec que a la llarga s'ha de reconèixer el que havien fet aquests animals.
A més, té un doble mèrit, perquè ell està donant continuïtat amb una il·lusió i amb un projecte del seu
sí.
pare.
Sí, sí.
De tenir que felicitar...
És una feina d'esforç i poca recompensa econòmica i, bueno, molt dura.
Bueno, això vol dir que necessitaries una altra persona que t'ajudés, per exemple, no?
Bueno, no
voluntaris.
Moltes, sí.
Pues voluntaris.
Una crida des d'aquí. Qualsevol persona.
Que truquin, tu fas un examen, evidentment.
Clar que sí.
No, jo tothom que vingui allà a interessar-se pel RUC serà benvingut i el tindré degudament el millor possible i faré el que més bé sàpiga.
Dona també un altre cop la web, que la gent...
Web, el nucli sociològic es diu Fuibes, fuibes@fuibes.com.
Doncs, Joan, moltíssimes gràcies per ser aquí avui amb nosaltres, per contagiar-nos aquesta passió i felicitats de nou.
I tant.
I endavant, i endavant.
Endavant i dur, eh?
I dur.
I anirem fent el ruc.
Bueno, adéu, bona nit.
Vale, gràcies.
Bona nit, Joan.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
Doncs ara, si us sembla bé, us deixem amb el segon bloc musical del Manel Casa.
El rei Conniff, amb la seva gran orquestra, obtingué un reconeixement particular i identificatiu. El seu secret fou incorporar amb moltes de les seves melodies un cor de veus molt particular. Eren 12 cantants femenines i 13 cantants masculins. Estaven tan identificats amb les seves altres seccions rítmiques de l'orquestra que formaven tots ells un grup compacte fàcil d'identificar. De seguida es podia dir, és Ray Conniff i la seva orquestra. Escolteu-la ara en un impronto de Chopin, On the Trail, que és En el camí, que és una de les parts de la suite del Great Canyon de Goffre, i Serenata de Schubert. Si ja estàveu relaxats abans, ara ho estareu definitivament. A retrobar-vos si de vol i fins aviat. Thank you.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Tenim preparada de nou aquí la Neus. Bona nit, Neus.
Doncs preparada. Bona nit i benvinguts una setmana més a Ses Adopcions.
Neus, avui començarem gossos, gats, què ens portes? A veure, explica'ns.
Avui són dos gossos que es troben a la Lliga d'Animals de Sabadell. Els seus noms, Dylan i Romeo.
I per quin comencem?
Doncs pel Dylan. El Dylan, que és un mestís grifó d'uns 5 anys, va arribar a la Lliga quan només tenia 6 mesos, juntament amb el seu germà. Al cap d'un parell d'anys van adoptar el germà, però encara ningú s'ha interessat pel Dylan, Arantxa.
Quina llàstima, quina paneta.
Doncs sí, perquè ens diuen que del seu caràcter diu que és un gos que és una passada, gos simpàtic, carinyós, obedient. A veure, jo crec que...
Un encant.
Un encant. Jo crec que algú s'ha d'animar perquè amb aquest nom té que sortir.
A veure si és veritat. Doncs hem presentat el Dylan i ara és el torn del Romeo.
El Romeo. Qui hi ha darrere aquest nom? Doncs, bueno, el nom ja delata que és tot un conquistador amb totes les gossetes del centre. A veure, el Romeo té leishmaniosi, però està controlat amb medicació i des de que està al centre ha millorat molt el seu aspecte físic. Per tant, això no ha de ser un problema per poder-se adaptar. Ja n'hem parlat de vegades que leishmania és una malaltia, però es tracta, no hi ha cap problema. Al Dylan li agrada molt jugar amb la resta de gossos, amb qui mai té problemes.
Perfecte, doncs si esteu interessats amb el Dylan o el Romeo, heu de contactar amb la Lliga de Sabadell trucant al 93 726 72 27.
Molt bé, les seves fotos també estan penjades a la nostra web i ara us les recordo. Heu de clicar a www.ongada.org i després, clicant, a Ses Adopcions.
Doncs, Neus, jo crec que ja hem arribat al final, no?
Al final del programa, i amb el Dylan i el Romeo, ens acomiadem al programa d'avui, desitjant-vos que, com sempre, acabeu de passar un molt bon cap de setmana.
Igualment, Neus, moltes gràcies.
Doncs molt bona nit.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Amb els Ses Adopcions acabem el programa d'avui. Ens retrobem el proper dissabte a les 9 del vespre a la Veu dels Animals i de la Natura, com sempre, a la sintonia de Ràdio Estel, que acabeu de passar un bon cap de setmana.
Siendo por falta de escrúpulos comerciales, yo quisiera ser civilizado como los animales.
No ho saps? A Ràdio Estel, de dia i de nit, hi trobaràs els teus records, les teves vivències, un punt de reflexió, les teves cançons, les dels altres. I see trees of green. A Ràdio Estel hi trobaràs la música. Perquè a Ràdio Estel ens agrada omplir de música els teus moments. Ràdio Estel, la música. I no canviïs de dial.
La comunitat evangelitzadora es fa amb obres i gestos en la vida quotidiana dels altres. Escurça distàncies, s'abaixa fins a l'humiliació si cal i assumeix la vida humana, tocant la carn sofrent de Crist en el poble.
Papa Francesc, la joia de l'Evangeli.